Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Bona tarda a tots, benvinguts al Finestra del 15 de novembre del 2013. Tal dia com avui, el 1958, mor l'actor nord-americà Tyrone Power, especialitzat en pel·lícules històriques i d'acció. I avui aquí, als estudis de Punt 7 Ràdio, parlarem amb Daniel Vilaró, que és el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, i ens explicarà quin és el funcionament d'aquesta organització, quines campanyes estan duent a terme, com podem col·laborar, com es financien, etc, etc. Per tant, l'entrevista d'avui dedicada a Amnistia Internacional. A la secció dels vins, amb en Lluís Romero, tastarem un vi negre. Es tracta d'una DO, que és la Costers del Segre, es tracta del Llebre 2011. Gentilesa, recordem sempre tots aquests vins de Bodegues Costa que ens cedeix l'ampolla perquè la provem en directe. I ja sabeu que, si ens voleu acompanyar a la secció dels vins d'en Lluís, doncs ho podreu fer. I com sempre, a la secció del racó per la història, amb l'agenda de les activitats de la setmana al Baix Montseny, si voleu us podeu quedar amb nosaltres, comencem el programa i tot seguit l'entrevista, no us la perdeu, amb el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, que és en Daniel Vilaró. Som-hi, doncs. Amnistia Internacional treballa des de fa molts anys arreu del món per lluitar perquè es respectin els drets humans més elementals. Ho fa amb campanyes de sensibilització i mirant de captar ajuts desinteressats de la ciutadania, ja que no reben subvencions ni de governs ni de partits polítics. Avui hem volgut aprofundir en la tasca que fa aquesta organització al nostre país, a Catalunya, i per parlar-ne tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Daniel Vilaró, que és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Bona tarda, Daniel, què tal?
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Doncs escolta, primer agrair-te que hagis vingut i, si et sembla, podríem començar parlant una mica... Jo comentava que els objectius són preservar els drets humans, però més concretament us centreu en algun tema molt, molt concret, que és la pena de mort, el tema de la presó, la gent que està condemnada amb condemnes molt, molt llargues, etc. Explica'ns una mica.
Sí, és a dir, l'objectiu principal és fer complir la Declaració Universal dels Drets Humans i fer que aquests drets humans arribin cada cop a més persones a tot el món, no? Aquest seria el gran objectiu, la missió, diguem, d'Amnistia Internacional a nivell global. Ara bé, això ho hem de concretar amb campanyes, no? I amb actuacions diverses. Llavors, hi ha alguns temes clàssics d'Amnistia Internacional, com per exemple el tema de la pena de mort. La nostra organització està en contra de la pena de mort en qualsevol cas, en qualsevol circumstància, llavors treballem per intentar que s'aboleixi allà on encara és vigent, no? Aquí, afortunadament, doncs, l'estat espanyol ja no té pena de mort, però hi ha molts altres països, com la meitat dels països encara la tenen vigent i una cinquantena l'apliquen. La van aplicant normalment, no? I després hi ha uns 5-10 que són els que concentren el 90% de les execucions, no? Al final no són tants els països que apliquen la pena de mort, però sí que són aquests 5 que nosaltres anomenem irreductibles,
sí,
que són doncs, Iran, Iraq, el Iemen, Aràbia Saudita i els Estats Units, que forma part, tancaria aquest rànquing, que són els que apliquen la pena de mort de manera massiva, no? Com et dic, concentren el 90% de les execucions. I el que intentem és conscienciar, sobretot sensibilitzar i conscienciar que aquest és un càstig que no serveix per res, que no té cap mena d'efecte dissuasori, perquè a vegades es diu, no, si s'aplica la pena de mort, doncs els delinqüents potser s'ho pensaran dos cops, això no funciona, no hi ha cap estudi que ho demostri, és una pena cruel, inhumana, degradant. Poso un exemple molt curt. El Japó, per exemple, que també s'aplica la pena de mort, i molta gent no ho sap, és un lloc on quan van executar un pres no li diuen, no li comuniquen, és a dir, no et diuen tal dia t'executaran, no? I saps, bueno, d'aquí un any m'executaran. Tampoc és cap consol, però vaja.
Sí.
Doncs aquí no ho diuen. El mateix dia que han decidit executar-te, et venen a buscar i t'executen, no? Amb el que hi ha també un component com de maltractament i de tortura psicològica, no? De dir, bueno, potser aquest dia serà el meu últim dia, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Vaja, és un tema molt pelut i que ens preocupa molt, sí.
Si et sembla, parlem de l'organització aquí a Catalunya. Explica'ns una mica, quants grups sou, per exemple, aquí a Catalunya? Quanta gent a tota Espanya? Explica'ns una mica.
Sí, mira, Amnistia Internacional de Catalunya, com a tal, com a organització, diguem, que forma part de la secció espanyola, però com a tal, va néixer fa 20 anys, aproximadament, l'any 94, té 13.000 socis a tot Catalunya. Són 13.000 persones que paguen una quota i que s'associen a Amnistia Internacional, i alguns d'ells doncs, es converteixen també en voluntaris, activistes, que són aquesta gent que després surten al carrer doncs, a demanar signatures per contra la pena de mort.
Sí, no han parat per al carrer.
Exacte, es mobilitzen i demanen doncs, implicació amb les campanyes d'amnistia. I pel que fa als grups locals, diguem la implantació territorial, Amnistia Internacional Catalunya ara compta amb uns 15 grups actius a tot el territori. Doncs, bueno, estem, evidentment, a les quatre capitals, no? Estem a Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, però després també estem en altres ciutats com, per exemple, Granollers.
Que és la que tindríem més a prop.
Que és la que tindríeu més a prop aquí a Sant Celoni, però també estem a Blanes, també estem a Girona, també estem al que és el Maresme, bàsicament al Masnou, Mataró, i després ja baixaríem cap a baix, no?
Sí, està bastant ben distribuït per tot
sí,
el territori.
Sí, territorialment estem bastant estesos, també estem a les universitats, perquè també, bueno, la idea de mobilitzar també la gent jove, doncs estem a la Universitat Autònoma, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat de Tarragona, a la UAB, i bé, amb aquesta xarxa d'activistes és amb el que intentem tirar endavant les nostres campanyes.
Molt bé. Comentaves que Amnistia Internacional no, es financia sobretot a través de les quotes dels socis, perquè, segons tinc entès, no rebeu subvencions ni de partits polítics ni d'estats, evidentment, perquè així manteniu la vostra independència, oi?
Exacte, aquest és el punt clau que has dit, no? Clar, per fer tota aquesta tasca que fem de denúncia d'abusos de drets humans, no hem de tenir cap lligam, diguem, amb administració, ni amb govern públic, ni amb governs, ni amb partits polítics, perquè precisament volem tenir llibertat d'acció i d'independència per poder denunciar allò que no ens agrada, sigui qui sigui el responsable, governs de dretes, governs d'esquerres, dictadures, democràcies, ens és igual això, no? Ens podem posar en una dictadura, però també ens podem posar en els Estats Units, en temes de pena de mort, per exemple, no? O en Guantánamo. Aleshores, precisament per preservar tot això, ja fa molts anys que es va decidir no acceptar cap tipus de subvenció, no presentar-se tampoc a projectes públics. Llavors el finançament bàsicament és privat, és un finançament que ens arriba de donatius dels socis, d'aquests, en aquest cas de Catalunya, doncs 13.000 socis, a tot l'estat 70.000,
Déu-n'hi-do.
I a tot el món gairebé 3 milions. Són 3 milions de persones que paguen quota per ser membres d'Amnistia Internacional. I bé, després també organitzem actes de captació de fons. Amnistia, almenys a Catalunya, històricament ha fet moltes coses amb el món de la cultura, amb el món del teatre, pel vincle aquest amb la llibertat d'expressió, no?
Sí.
Que és un dels drets fonamentals que Amnistia també defensa, no? El dret a la llibertat d'expressió com a dret fonamental. Llavors també tenim molt bona connexió amb gent del teatre, gent de la cultura, gent de la música, aquell concert mític, potser hi ha gent que ens escolta de l'any 88 al Camp Nou, no? Amb el Bruce Springsteen i tota aquella gent que ha fet ara 25 anys, no? Doncs tots aquests elements també ens permeten fer activitats.
Sí, hi ha molt de vincle entre Amnistia Internacional, molt de la cultura, la música, l'espectacle, etc.
Es pot dir que sí, perquè
també es troba més recepció en aquest tipus de gent, potser.
Sí, perquè els artistes també connecten molt amb aquesta idea, no? Al final un artista el que fa és expressar el seu art, no? Ja sigui a través de la cançó, de l'escriptura, de la poema, del teatre.
Sí.
I llavors es connecta molt amb aquesta idea de llibertat de l'expressió, que és un dels drets que Amnistia doncs a defensa arreu del món.
A part, hi ha una altra cosa, que si hi ha un tema que és d'especial transcendència en un país molt concret, per preservar també aquesta independència de criteri, no hi pot actuar cap membre d'Amnistia Internacional d'aquell país. És cert això o hi ha matisos?
Mira, això era així fins fa un temps, fins fa uns 20-25 anys sí que, sí que es feia així. Bé, perquè es considerava que podia ser una investigació parcial, no? Si algú implicat en un propi país investigava sobre el propi país. Després hem girat una mica la truita, i t'explico per què. És perquè, aviam, després també es centralitzava tot molt a Londres. Aquesta és una ONG que va néixer a Londres, una ONG britànica, va néixer l'any 61 a Londres. Llavors, tot l'equip d'investigadors estava a Londres. Llavors, cada cop que investigàvem una qüestió de drets humans en un país, desplaçàvem un investigador en aquell país, que era com l'expert d'aquell país i feia la investigació. Després hem vist que potser, i ho hem fet, hem canviat el model en el sentit que ens hem de intentar estar més a prop d'allà on es produeixen les violacions de drets humans. I, per tant, potser ens en dirà més de què està passant en un país, si és una persona, per exemple, de Kènia, és molt més fàcil que la persona que està trepitjant el terreny
ho pot denunciar
doncs,
més
ho pugui denunciar més fàcilment. I això està canviant, no? I això fa, per exemple, que quan parlem de preocupacions a l'estat espanyol, com poden ser, per exemple, doncs bé, la vulneració del dret a l'habitatge o el tema policial, que últimament també ens preocupa força, doncs ja hi hagi investigadors de l'estat espanyol o catalans que se'n facin càrrec. No? Això ha canviat una mica. Sí que inicialment hi havia aquesta por de fer investigacions parcials o no del tot independents, però això ha canviat una mica i ara, bueno, tot i fer-ho amb rigorositat i amb professionalitat, doncs sí que es busca...
Tampoc té res a veure, no? És a dir, una persona, per molt que sigui d'un país molt concret, si troba que no es respecten els seus drets, sí, que sigui el seu país, o encara amb més motiu, per ser el seu país, doncs ha d'intentar defensar-los amb més
per força. Suposat, no? Però bueno, sí que era l'inici d'Amnistia, com que volia preservar tant aquesta imparcialitat o aquesta independència, sí que es va vestir tot aquest sistema que després hem anat canviant, veient també la pràctica, no? I el dia a dia de l'organització.
D'acord. O sigui que una persona, per exemple, algú que ens pugui estar escoltant ara aquí a Sant Celoni, diu, ostres, vull col·laborar amb Amnistia Internacional, vaig a trucar. Llavors, aquesta persona, quines maneres tindria? Què pot fer per col·laborar amb Amnistia Internacional?
Ja, la que ja hem comentat, que simplement és ser un soci passiu, podríem dir.
Només pagar la quota.
Que paga la quota, i el que fa amb aquesta quota doncs, és possibilitar que Amnistia pugui seguir fent aquestes campanyes i tenir els recursos per poder fer aquestes investigacions i aquestes denúncies, que seria una via. L'altra seria la de l'activista, que seria aquest voluntari, aquest activista, que a la seva població o allà on té un grup local a prop, doncs organitza una xerrada, per exemple, o un cinefòrum per parlar de la pena de mort, surt a demanar firmes per una campanya concreta d'Amnistia Internacional, per exemple, una que tenim recentment, les cantants aquestes russes, les Pussy Riot, que són unes noies que van cantar una cançó en una església i les van empresonar. Estan 2 anys empresonades per una cançó que podia ser ofensiva, però vaja, que no deixa de ser un atac a la llibertat d'expressió, doncs sortim al carrer a demanar la llibertat d'aquestes persones. Demanem firmes que després fem arribar al president Putin de Rússia, no? Doncs bé, tota aquesta xarxa d'activistes són els que es mobilitzen per fer tot això. I després també es pot implicar qui vol en el dia a dia de l'organització, perquè aquesta és una organització on hi ha un equip tècnic, jo en formo part, però després també hi ha un comitè executiu, que són els que marquen les línies i que són voluntaris, són activistes, són gent que dona el pas i diu jo vull estar en el comitè executiu i vull implicar-me en el dia a dia de l'organització, no? En la gestió.
Sí.
Doncs també ho pot fer. De fet, la nostra presidenta, els nostres vocals, tots són voluntaris i activistes que fan aquest pas més d'implicació a l'organització.
A més, per animar la gent, podríem dir-li que teniu moltes campanyes que han tingut èxit i que heu aconseguit que governs rectifiquessin. Eh? No és una cosa que pugui dir la gent, va, jo això passo total, perquè no, estem lluitant contra un monstre que és impossible de vèncer. No, hi ha casos, no sé si te'n recordes algun molt concret que diguis, ostres, vam aconseguir canviar la decisió, per exemple, d'una pena de mort que es va revocar.
Sí, sí. Nosaltres diem una cosa sempre, que és que l'acció salva vides. L'acció salva vides, és a dir, si et mobilitzes pots aconseguir canvis i pots salvar vides de gent que ho està passant malament, no? I tot i que és complicat i a vegades sembla que estem picant a la paret i ningú ens escolta, i a vegades doncs, també tenim fracassos, no ens en sortim, també hi ha èxits, no? I un dels èxits més sonats va ser fa 10 anys, que a més va ser quan començava, no, 10 no, 12, va ser el 2001-2002, quan començava tot això d'internet, no? Que nosaltres vam ser una de les primeres organitzacions que va començar a utilitzar, diguem, internet per aconseguir més suports i per recollir més firmes i fer més pressió.
Sí.
Doncs hi va haver un cas d'una noia nigeriana que va ser condemnada a morir lapidada, és a dir, a cops de pedra, per un tema d'adulteri. Hi ha unes lleis nigerianes al nord de Nigèria on bé, això està penat així amb aquesta salvatjada, no? Perquè és un càstig absolutament cruel, a part que acaba amb la mort de la persona. Doncs bé, vam recollir gairebé 3 milions de firmes a tot el món, de les quals 1 milió només eren de l'estat espanyol. És a dir, l'estat espanyol no sé què va passar, que ens vam mobilitzar molt, va haver-hi molta sensibilització sobre aquest tema, i de les 3 que es van aconseguir a tot el món, dels 3 milions, un només era de tot l'estat espanyol. Clar, aconseguir 1 milió de firmes només a l'estat espanyol és una animalada, és molt,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I el govern nigerià va aconseguir frenar aquesta lapidació i la Amina, que es deia així la noia, va ser alliberada i no va morir. És a dir, la vam rescatar d'una mort segura i, a més, cruel, no? A cops de pedra, com ens podem imaginar.
Això dona una sensació de satisfacció i de dir, home, serveix d'alguna cosa el que estem
clar,
fent.
Clar, per suposat.
A Espanya, concretament, esteu en marxa ara amb 2 campanyes. Una amb molta intensitat, que és, sota el lema, Exigeix dignitat, que és una campanya en contra de la pobresa arreu del món.
Sí.
A més, m'has comentat que aquesta campanya també és a nivell global, no?
Sí, l'Exigeix dignitat és com una campanya marc de tota Amnistia, on es vol denunciar els vincles que hi ha entre pobresa i drets humans. Clar, aquesta campanya va començar fa 4 anys i la centrava molt en països del sud, quins vincles hi ha de la pobresa que acaben provocant vulneració de drets humans i com la vulneració de drets humans acaba provocant pobresa, és a dir, una mica un cicle que s'alimenta, no? El que ha passat ara és que amb la situació que ens trobem de crisi econòmica hem trobat que el que dega la campanya Exigeix Dignitat, que són aquests vincles entre drets humans i pobresa, també ho estem veient a Espanya, a Catalunya, no? Llavors aquí entraria en tot el que és la vulneració dels drets que s'anomenen econòmics, socials i culturals, que serien, per exemple, el dret a l'habitatge, que ja sabem què està passant en aquest país amb la qüestió de l'habitatge, dels desallotjaments, dels desnonaments i d'un dret a l'habitatge que està a la Constitució espanyola però que no s'acaba de fer efectiu, no? El dret a la salut, doncs bé, podem dir que l'Estat espanyol va aprovar l'any passat un decret que exclou de la sanitat un col·lectiu important de persones com són les persones immigrants sense papers, que veuen limitat el seu dret a l'accés a la salut, no? El dret a l'educació, que també seria un dret important, que és vulnerat a molts altres països amb un grau molt més gran, no? Per exemple, amb la no assistència de nenes o amb... Bé, que hi ha molts nanos que no van a l'escola, no? Això aquí ho tenim més o menys cobert, però també ens preocupen certes polítiques d'austeritat o retallades que poden afectar un dret bàsic com és l'educació. Serien tot aquest tipus de drets que també estem treballant aquí. Llavors, bé, ara tenim una campanya precisament que penja d'Exigeix Dignitat, que el que vol dir és, vol recordar als governants, és això, no? Que en temps de crisi precisament els drets humans no haurien de ser víctimes de retallades, no? No es podrien retallar, sinó que són obligacions contretes per acords internacionals, obligacions que l'Estat espanyol ha firmat i que, per tant, no pot fer veure que no les veu o no pot dir que no té recursos per aplicar-ho, no?
Potser els recursos es destinen on no tocaria, no?
Clar,
i no
clar.
Els drets més elementals.
I llavors el que diem és que els recursos han d'anar sempre als drets humans, encara que no n'hi hagi, no? S'han de treure potser d'una altra banda, no? I el que volem és recordar tot això.
I una altra campanya, i si em permets l'expressió, no sé si estaries molt d'acord, que és el tema, el que s'ha relacionat sempre, no? S'ha relacionat sempre Amnistia Internacional amb la pena de mort, amb la lluita contra la pena de mort, no sé si justament o injustament, perquè sí. Feu moltes altres coses com bé ens estàs explicant ara, però potser la gent teníem identificat o tenim identificat Amnistia Internacional, pena de mort, que està bé, que és lluita contra això, però no només això. I en línia amb aquesta pena de mort, amb aquesta lluita contra la pena de mort, tenim l'altra campanya en la que esteu incidint molt, que és pena de mort, que és una campanya en contra d'aquesta brutalitat, amb especial èmfasi, abans ja ens ho comentaves, en països com la Xina, Iraq, Aràbia, Estats Units, etc. De totes maneres, la valoració que en feu en els darrers anys d'aquesta lluita contra la pena de mort pot ser positiva? Ha baixat el nombre d'execucions? Ha baixat el nombre de països que executen gent?
Sí.
Molt bé.
Sí, mira, nosaltres portem 37 anys treballant aquesta qüestió. I quan vam començar, que va ser l'any 76, que va ser precisament quan els Estats Units van reintroduir la pena de mort, hi havia només una cinquantena de països que havien abolit la pena de mort. Ara, aproximadament, són 100. Sí que ho hem doblat. I d'aquests 100, com he dit abans, només hi ha uns 50 que l'acaben aplicant. Hi ha 50 que la mantenen, però no l'apliquen. És a dir, la tenen allà per si l'han d'utilitzar, suposo, alguna vegada, però no s'atreveixen a utilitzar-la, no? Un país europeu, per exemple, que no se sap molt, que és Bielorússia, un país que fa frontera amb la Unió Europea. Bielorússia manté la pena de mort i, a més, és dels 50 que, malauradament, encara executa persones. És a dir, hi ha un país d'Europa...
O sigui, a Bielorússia encara s'executen persones?
I tant. L'any passat van executar 4 persones. Que això és una cosa que
i a més per quins els motius? Quins delictes havien comès? Això?
Eren delictes de delinqüència, assassinats, sí, que són...
Bé, la qüestió és que s'està assassinant gent a Europa.
A les portes d'Europa, a les portes de la Unió Europea, frontera amb Polònia.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
això
sí,
no
sí.
Ho sabíem, tampoc.
Però vaja, que sí que ens fa pensar que lentament el món va cap a l'abolició de la pena de mort. El que passa és que és un camí molt lent. És a dir, si en 37 anys doncs, hem reduït a la meitat, doncs potser hem de passar 30 més o 35 anys més o 40 anys més perquè acabem, almenys reduint aquest número de 50, doncs a 4 o 5 o 6, que són els que no fan cas. No?
Parlem, si et sembla, de l'informe anual que elabora Amnistia Internacional. En aquest informe hi he pogut llegir que hi ha preocupació per una sèrie de qüestions. A l'Àfrica, per exemple, els conflictes, la pobresa, la violència, no? Per exemple, en aquest informe es podia llegir que hi ha conflictes, pobresa, els abusos perpetrats per les forces de seguretat que van posar al descobert la debilitat de la protecció dels drets humans, fins i tot en un moment en el que el continent es preparava per a la commemoració del 50è aniversari de la Unió Africana. Per tant, a l'Àfrica Hi ha una vinculació molt clara amb conflictes, pobresa... Clar, què hem de dir, no? És un continent molt maltractat.
Sí.
No? Hi ha molta preocupació.
Sí, ja ho sabem tots, no? Vull dir que Àfrica, al final, és un dels focus de vulneració de drets humans important, i per això ho denunciem sempre en el nostre informe anual, una mica amb el que deies, no? Vinculat a la qüestió dels conflictes. Hi ha els conflictes armats, la majoria es concentren encara al continent africà, i això provoca tota una espiral de vulneració de drets humans. Parlàvem de forces de seguretat, però també hi ha grups rebels o grups armats que també cometen violacions de drets humans. Dones, nens, població civil, són gent que pateixen molt els efectes d'aquests conflictes. I després hi ha tota la qüestió més estructural, que seria la qüestió de la pobresa, no? Que abans ja hem comentat. Doncs, per exemple, ens preocupa molt la qüestió dels assentaments precaris, no? Aquestes grans ciutats, a Nairobi o aquestes grans capitals a Kènia, aquestes grans ciutats d'Àfrica que al voltant tenen tots aquests assentaments precaris, no? Aquests slums, que es diu, on hi viu gent amb condicions absolutament lamentables, no? de pobresa extrema, sense aigua corrent, condicions sanitàries també molt penoses. I aquest és un tema també subjecte a desallotjaments forçosos, de tant en tant, perquè no els hi agrada a ningú tenir aquests barris, no? De tant en tant venen les autoritats i arrasen els barris, llavors s'han de moure a una altra banda. Aquest és un dels temes que ens preocupa, i tot el que hem dit ara, el que comentaves dels conflictes, no? Que això sempre és una font inesgotable de violació de drets humans.
A Amèrica, els processos judicials...
Sí.
Presos a l'Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguai, que van suposar, segons aquest informe, llegeixo textualment, que van suposar un avanç important cap a la justícia per violacions de drets humans comesos en el passat. Sí. Aquí hi ha un èxit, no?
Sí, perquè aquest és un èxit, però també són passes molt lentes, no? Aquest és un tema que també Amnistia ha treballat molt, que és quan una víctima ha patit un abús de drets humans, té dret a veritat, justícia i reparació, sempre diem aquests tres conceptes, no? Llavors, bé, com sabem, als anys 70, als anys 60-70, hi va haver unes dictadures molt brutals a l'Amèrica Llatina, en aquests països que s'ha esmentat i en d'altres, i ara s'està engegant tot un procés, diguem, de recuperació de la memòria, no? De tot allò que va passar, i sobretot el que més ens interessa, que és de justícia, que és a dir, intentar localitzar culpables d'aquestes violacions de drets humans. A l'Argentina està passant, a Brasil està passant, a Guatemala està passant, a l'Uruguai està passant, i que paguin per allò que van fer, no? Desaparicions, morts de persones en detenció, bé, brutalitats, no? Tots recordem el cas Pinochet, tots recordem també la dictadura argentina, no? Amb aquelles desaparicions de més de 30.000 persones que no se sap ni on estan. Doncs bé, tots aquests processos de recuperació i de justícia s'estan engegant sobretot a l'Amèrica Llatina, i això a Amnistia Internacional hi dona molt suport, no? Perquè pensem que les víctimes tenen dret al que dèiem, no? A veritat, és a dir, saber què va passar, justícia, que és, diguem, que s'activi, que paguin els responsables, i reparació, si és possible, si estan vives aquestes persones o les seves famílies, doncs un tipus de reparació per part de l'Estat que va cometre aquells abusos, no? És un procés esperançador, però també lent. I deixa'm dir així breument,
sí, endavant,
que a l'Estat espanyol també hauríem d'engegar aquest procés de recuperació, no?
Perquè això t'anava a dir.
Tenim els crims del franquisme, que també és un tema que Amnistia Internacional està treballant molt, doncs bé, que veiem que paradoxalment, doncs, a l'Amèrica Llatina estan iniciant aquests processos, i aquí de manera, perquè la legislació espanyola impedeix qualsevol tipus d'investigació, perquè hi ha una llei d'amnistia de l'any 77 que prohibeix tirar enrere, diguem, i investigar qualsevol cosa que passés amb anterioritat a l'any 77, no? Amb la qual els crims del franquisme, per exemple, no es poden jutjar, i vam veure el cas del jutge Garzón, no? Que va intentar activar tot això i va sortir escaldat, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquest és un tema que nosaltres també estem treballant molt, no? La recuperació de la memòria històrica del franquisme a l'Estat espanyol, i que aquestes víctimes d'abusos de drets humans són 100.000 persones que van desaparèixer a l'Estat espanyol. 100.000. Que no han rebut cap tipus de justícia, ni ells ni les seves famílies. Llavors, aquest és un tema que considerem molt greu, no? Pensem que en l'Argentina estem parlant de 30.000 casos, aquí estem parlant de 3 vegades més.
100.000 persones desaparegudes, eh?
100.000 persones...
I això ompliríem el Camp Nou, amb això.
Són persones que van desaparèixer o van ser afusellades i enterrades en fosses comunes, que algunes s'han localitzat, però bé...
Una tot... minoria molt...
Exacte, però que tenim el territori ple d'aquestes fosses comunes on no s'ha iniciat tot un procés, diguem, de recuperació d'aquests cossos, d'identificació... Bé, hi ha gent que no sap on té els familiars enterrats, no? I aquest és una qüestió que considerem molt greu, no?
Per tant, aquestes persones que puguin estar interessades en col·laborar amb Amnistia Internacional també poden, doncs, donar suport a aquesta lluita contra la impunitat per a aquests crims comesos.
Aquesta és la paraula.
Si et sembla, per anar acabant, donaríem informació. Mira, la gent que vagi a la pàgina web, allà hi pot trobar campanyes. Jo aquí tenia apuntades algunes de les campanyes que feu. També feu exposicions, no? Exposició sí. de fotografia, per exemple, pels drets humans a l'Espai Mercè a Barcelona. Amnistia Internacional surt al carrer per denunciar retallades en drets humans amb l'excusa de la crisi, que és el que comentàvem abans d'aquests drets elementals que semblen que no existeixin, però que són també drets elementals com l'educació, l'habitatge, etc. Bé, tot això ho podran trobar la gent a la pàgina d'Amnistia sí. Internacional, que hi ha també una secció específica per a Catalunya, si no m'equivoco.
Sí, sí, si entren, bé, hi ha la pàgina espanyola, però si piquen l'adreça amnistiacatalunya.org, directament ja van a la secció catalana, diguem.
I també poden demanar informació a info@amnistiacatalunya.org o telefonant al 93 209 35 36.
Correcte.
Repeteixo, 93 209 35 36. Allà poden demanar informació o, bé, si volen col·laborar amb Amnistia, tampoc és necessari que es dediquin 10 hores al dia.
No.
És una cosa que, a lo millor, si ara tens una mica de temps lliure i pots dedicar un més temps, i més endavant, doncs, si només pagues una quota, que tampoc suposa
no,
una despesa extraordinària, doncs això...
Hi ha
això
quotes que... mínimes de 4-6 euros al mes, per gent aturada, per estudiants, per exemple, és a dir, que donem totes les facilitats.
Doncs Daniel Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a Sant Celoni a explicar-nos una mica el que fa Amnistia Internacional aquí a Catalunya.
A vosaltres, gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres seguim amb el programa. Avui a la secció d'Un racó per la història volem parar l'atenció a un personatge històric que va ser president de la Generalitat al segle XVII i que va entrar a formar part de la nostra història com a conseqüència del seu comportament durant la Guerra dels Segadors i els anys anteriors, marcats per les greus crisis entre la monarquia hispànica i les Corts Catalanes. Estem parlant de Pau Claris. Anem a fer un repàs a la seva figura. Pau Claris, de família de Berga, tant l'avi Francesc com el pare Joan, foren destacats juristes a Barcelona. Hi ha un gran desconeixement dels estudis de Pau Claris. Només sabem que es doctorà en dret civil i canònic a la Universitat de Barcelona i que estudià la carrera en el període comprès entre el 1604 i el 1612. Claris pertanyia al braç eclesiàstic de les Corts en la seva condició de canonge de la diòcesi de l'Urgell. Com a diputat eclesiàstic, Claris passà a presidir les sessions de la Generalitat. Segons l'historiador James Elliot, especialitzat en aquest moment de la història de Catalunya, el virrei Santa Coloma intentà el suborn de Claris i Tamarit, personatges incòmodes per la seva funció al servei del rei. Claris es trobava una Generalitat amb gravíssims problemes econòmics, fruit de molts anys de mala gestió i amb el conflicte que s'obria amb la corona espanyola referent a l'acusació de contraband que feu a la Generalitat a causa de l'incompliment dels edictes dels anys 1635 i 1638 que prohibien tota mena de comerç en França a causa de la Guerra dels 30 anys. La intervenció de l'alguacil Montrodon per encàrrec del virrei Santa Coloma als magatzems de Mataró i Salses desencadenà el conflicte, en el qual novament el jurista Joan Pere Fontanella hi jugà un paper destacat a favor de les tesis dels diputats de la Generalitat. Si bé la ciutat de Barcelona estigué inicialment reticent, acabà per fer costat als diputats el 1639, sobretot per la decisió de la corona d'instaurar una recaptació general a Catalunya pels anys 1639 i 1640 de 50.000 lliures anuals. Durant aquest nou afany recaptatori per part de la corona castellana, hi havia la voluntat de Felip IV, conegut com a comte duc d'Olivares, d'afegir totes les terres de la corona espanyola a l'esforç de contribuir econòmicament a les despeses que ocasionava la Guerra dels 30 anys, i que ja havia devastat i arruïnat Castella. Catalunya mai havia sentit com a propi aquest conflicte, d'arrels expansionistes i del que els catalans mai n'havien esperat res. El comte duc d'Olivares, per contrarrestar aquesta situació, volgué traslladar-hi el conflicte, i així, el 19 de juliol del 39, els francesos assetjaren i prengueren el castell de Salses, el Rosselló. S'inicia aleshores una duríssima pugna entre el comte duc i la Generalitat per tal que incrementés el seu esforç de guerra. El 7 de setembre de 1640, els representants de la Generalitat, Francesc de Tamarit, Ramon de Guimerà i Francesc de Vilaplana, nebot de Claris, van signar un primer amb la monarquia francesa, anomenat el Pacte de Ceret, amb Bernard Duplessis Besançon, delegat per Armand Jean Duplessis de Richelieu, el cardenal Richelieu, en representació de Lluís XIII de França, pel qual Catalunya havia de rebre suport militar destinat a fer front a l'ofensiva castellana manada pel comte duc d'Olivares, que ja havia decidit intervenir a Catalunya. Es creu que davant la pressió militar castellana, Claris es veié progressivament impulsat a acceptar a contracor les pressions franceses per les quals Catalunya se separaria de la monarquia hispànica i quedaria constituïda com a república lliure sota la protecció del rei francès. El 24 de novembre entrava a Catalunya pel sud l'exèrcit de Castella del marquès de los Vélez. El 23 de desembre, Pau Claris alça el sometent i comença la guerra contra Felip IV de Castella. L'abans victoriós de les tropes castellanes per Tortosa, Cambrils, Tarragona i Martorell feu que la Junta de Braços i el Consell de Cent cedissin a les pressions franceses i el 16 de gener els Braços i el 17 el Consell acceptessin la proposta de constituir la República Catalana sota la protecció de França. Però de nou la pressió dels castellans que s'apropaven a Barcelona i les pretensions franceses portarien Claris a haver de liquidar el projecte republicà i haver de fer proclamar Lluís XIII, comte de Barcelona, el 23 de gener del 1641, tres dies abans de la batalla de Montjuïc, que derrotà estrepitosament les tropes castellanes i d'aturar l'atac a Barcelona el 26 de gener del 1641. El dia 20 de febrer d'aquest mateix 1641 entrava a Barcelona Philip de la Motte Houdancourt, substitut de Duplessis amb poders de capità general de tots els exèrcits que lluitaven a Catalunya. Aquell mateix dia, Claris caigué greument malalt i l'endemà mateix rebia l'extremunció. Com ja és sabut, l'experiment d'integrar-se a França no va donar els resultats previstos i la situació després de la Guerra dels Segadors, per la qual Catalunya quedaria escapçada sense una part de la Cerdanya i el Rosselló, tornaria a formar part de la monarquia hispànica. I almenys fins al 1714 se li van respectar amb moltes friccions les constitucions, furs i llibertats. Doncs aquí fins aquí doncs la figura de Pau Claris. Continuem amb el programa, però canviem radicalment de tema i ens n'anem a la secció dels vins amb Lluís Romero. Som-hi, fins ara.
Una finestra al Baix Montseny, amb Joan Bonada.
Doncs vinga, bon vespre. Benvingut, Lluís, de nou a la secció dels vins d'en Lluís.
Bona nit, què tal?
Hola, bona nit. Gemma, de nou, bona nit.
Bona nit.
Benvinguda també. Aquesta setmana provem un vi de Costers del Segre i parlem de la DEO Costers del Segre. I hem portat el Llebre 2011. Explica'ns una mica, si et sembla, la DEO, ja el tenim aquí a la copa el vi, l'anirem mentrestant olorant i tal, i després, si vols, doncs, fem 4 cèntims, de 5 cèntims del Llebre 2011.
Perfecte. Bé, doncs, jo diria que Costers... El que hauríem de ressaltar per sobre de qualsevol altra cosa és que el clima és, com tothom sap, força sec. Ens estem situant a prop de Lleida, sempre amb les seves variacions d'una subregió a l'altra, però en general jo crec que el clima el podríem xifrar de continental, o sigui, de poca influència marítima, ben sec, i plou poquíssim. I com tots sabeu, és una zona ben àrida, amb hiverns sí, molt freds, amb estius que poden ser molt i molt calorosos, amb contrastos tèrmics molt potents. I per tant ens dona pues, això, una regió prou correcta per fer vins de qualitat. Pel que fa al tamany, si dèiem la setmana passada que l'Empordà ens movíem al voltant de les 2.000 hectàrees, aquí ens movem al voltant de les 4.500, aproximadament, tot i que en nombre de cellers no n'hi ha pas més que l'Empordà, aquí en tenim uns 40, aproximadament.
Que són molt més grans.
L'extensió on es pot plantar i per entrar dins de la DO és àmplia, però el nombre de cellers no ho és pas tant, no? Porten uns anys fent vi, jo trobo que molt i molt interessant, especialment 2011-2012 han sigut anys molt i molt bons. Com arreu, pràcticament avui en dia a Catalunya hi ha moltíssimes varietats plantades, aquí és de rècord, aquí n'hi pot haver una vintena entre blanques i negres, una infinitat de varietats. I mirant de trobar un per què, perquè sovint jo sóc dels primers que dic que Costers estaria bé poder-lo associar amb algun tipus de vi concret, no? De dir... Pues igual que quan dèiem, em vaig a comprar un priorat, sé més o menys què em puc esperar. Sí. Per desgràcia, sembla que vaig a comprar un Costers i no sé massa bé què em puc esperar, no? I donant-li voltes i voltes, i ostres, i com és possible i per què deu ser? Perquè aquesta mateixa reflexió segur que se la fan els vinaters a vora el Segre. Jo crec que la idea és una mica que com que la meteorologia és tan variant i pot ser tan diferent d'un any a l'altre, si plantessin només sempre un o dos raïms, si aquell any plou molt o aquell any ha fet molta calor i el raïm madura poc o madura massa o madura massa ràpid o madura massa lent, si depens d'un sol raïm que tingui un cicle maduratiu, aquell any pots quedar-te sense vi o pot sortir un vi nefast. En canvi, si tens plantades 8 o 10 varietats diferents i aquell any fa massa calor per una, però per l'altra varietat de raïm ha sigut un any molt bo, doncs em poses més percentatge d'aquell raïm que aquell any t'ha funcionat millor i menys de l'altre. I així t'aconsegueixes cada any, tot i que la meteorologia pugui ser, en casos inclús extrema, un conjunt final que sempre és prou rodó i sempre és prou satisfactori. I que pot anar una miqueta per aquí el perquè de tanta varietat. I aquest viu il·lustra fantàstic, ara si el voleu anar olorant, el voleu anar tastant, el llebre. Aquí hi ha Tempranillo, que és el nostre ull de llebre, hi ha Merlot, hi ha Cabernet, hi ha Garnatxa, hi ha Carinyena, hi ha Sirà. I
de
això
tot.
És de tot. El que passa és que tenim la sort que això ho fa un altre dels grans enòlegs que hi ha a Catalunya. Si la setmana passada parlàvem d'en Delfí, aquí estem parlant d'en Tomàs Cusiner, que és un altre monstre de l'enologia, i òbviament cosa que fa, cosa que és... Bueno, vosaltres m'ho direu.
Pica una mica més.
Quan dius pica, això ho hauríem de...
Quan dius no, pica, explica't no sé això com... pica. Pica una mica... No, Joan?
A mi m'ha resultat que la part inferior de la mandíbula m'ha donat una sensació molt viva, que amb el de la setmana passada no vaig notar. Com més intens.
Potser més tànic... Potser la bota una mica més marcada.
Sí, pica una mica, no sé com definir-ho.
M'ha donat aquesta sensació, quan ha entrat en boca, que a la part inferior de la mandíbula m'ha donat com una sensació com d'acidesa.
Sí, jo noto la part final de la llengua, més potser sí, més acidesa.
Té una miqueta més d'acidesa que l'Empordà, sí, i probablement marqui una miqueta més la bota amb tot, però em sembla un vi... molt equilibrat i molt...
Sí, sí,
molt
és bo, senzillet. És bo, eh?
M'encanta.
Però sí, igual té coses, puntes una miqueta més intenses. No és tan fàcil, diríem, potser, com el de la setmana passada.
Exacte, el de la setmana passada era com molt més lleuger,
sí, sí.
Que aquest no estem dient que sigui fort.
Jo diria que probablement del de la setmana passada...
Un grau més, potser.
Sí. Jo diria que la setmana passada potser faríeu globs més llargs, no?
Sí.
I aquest és... diríeu fent més glopets.
Sí, aquest és més per assaborir-ho, exacte, més puntualment.
Sí. Potser amb més complexitat. Sí. Però jo trobo que superinteressant. També compteu que ens moguem en una gamma de preus com si fa no fa, com el
de la setmana cigonya, anterior. El cigonya.
Podem estar parlant de 6, 7, 8 euros la polla.
És que tenim un vi molt bo, amb molt bon preu.
Sí,
eh?
Sí. Una cosa important, que jo amb el tema etiquetes hi torno, per la gent que ens estigui escoltant i se'l vulguin a comprar, és molt fàcil reconèixer, l'etiqueta és taronja amb un dibuix d'una llebre.
Tothom que ja l'hagi comprat i que estigui fent el tast amb nosaltres se la pot mirar.
Exacte, n'hi ha com dues, sí, una de perfil i l'altra mirant-nos.
És un vi que es recomana bastant, perquè aquest ja l'havia tastat anteriorment, evidentment no me'n recordava del gust que tenia, però sí que es recomana bastant quan allò demanes un vi entre 5-10 euros, dius, a veure, què em recomanes? I aquest té bastanta tirada.
Sí, 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 lògicament, és un tret segur. Mm,
és
un vi que
bo,
sempre funciona,
bo.
Que sempre està ben fet.
Igual dic una ximpleria. Em recorda algun priorat. No sé, m'ha donat aquesta sensació.
Si et recorda un priorat, t'hauria de recordar un priorat molt suau.
Doncs llavors no.
Molt suau. Té algunes coses que sí, podríem fer pensar lleument en un priorat, però...
No ho qualificaries com... No del tot. Doncs llavors...
Jo ulls clucs no diria que és un priorat, mai. Però bueno, tampoc és una borrada, eh? No.
Ja.
Podria ser, perquè no. Hi ha priorats, cada vegada hi ha més estils de priorats, es fan coses al priorat tan delicadetes que pràcticament ni alguns vins fets al priorat a dia d'avui diries que són priorats. Vull dir que podries confondre'l, per què no?
Clar, la setmana que ve parlarem del priorat.
Del priorat, sí.
Que és com la regió estrella, no?
Sí, sí, probablement. Probablement.
Continuem, si et sembla. Tenies alguna cosa més sobre la Deo Costés?
Bueno, una mica parlar de com són els vins, perquè la gent es faci una idea de què pot trobar dins d'una ampolla quan es va comprar un Costés. Els blancs és una mica... A mi sovint són dels que més m'agraden de Costés. Hi ha un perfil de vi blanc a Costés que em sembla molt interessant, que és el vi blanc, ceps de raïm blanc plantats a una certa alçada, que t'aporten unes notes de frescor i que ens porten més cap a la flor que no pas cap a la fruita molt òbvia, que són molt delicats i sovint en varietats centroeuropees, inclús... Sí, tipus Rieslings o Müller-Thurgau o varietats d'aquestes que busquen una mica més el perfil de la delicadesa que no pas el de l'exuberància i que entenc que a Costés del Segre estan funcionant molt i molt bé. Jo, és una de les coses per les que apostaria els blancs. Blancs tipus el Cristiari o, no sé, o el Vilosell, per parlar també de Tomàs Cusiner. Molts blancs d'aquest perfil, els trobo interessantíssims.
La setmana fa dues setmanes comentàvem, hi havia una pregunta d'en Toni d'Hostalric que ens comentava, que ens preguntava si tenia alguna cosa a veure la humitat amb els vins, i evidentment Costés del Segre, i és evident que ve a la imatge al Segre, no? Uh-huh. En aquest cas té influència en aquesta denominació.
Té la influència, és el que us deia abans, eh? Aquí hi ha unes quantes subzones, no sé, no recordo si són 5-7 subzones diferents a costers del Segre, i cadascuna té la seva peculiaritat. En una sí hi ha, òbviament, el factor riu que ens aporta això, però si ens anem al de tot el Pallars Jussà, per exemple, allò el que hi ha és l'efecte de la muntanya, del clima pràcticament d'alta muntanya. El risc de gelades, el vent molt fred, hi ha una variabilitat de...
Que deu ser complicadíssim, no? Fer un viatge
a dalt. És complicadíssim. Allà tenim en Raül Bobet fent meravelles al castell d'en Cus, fa uns vins extraordinaris, però sap el que s'arrisca. Tot i ser tecnològicament molt bo, hi ha anys en els que li resulta, entenc, dificilíssim poder fer vi.
I per què els fa allà a tanta altitud?
Perquè l'altitud, ja em va parlar una vegada, porta contrast tèrmic, i el contrast tèrmic sol ser sinònim de sutilesa, d'una gran aromàtica en el vi i d'una delicadesa que és difícil de trobar en el pla. Allà on el raïm ha estat, en època de maduració, patint 30 graus, com ell que diu, les 24 hores del dia.
Molt bé. Doncs més coses, em sembla, de costers del Segre. No sé si queda per comentar alguna.
Bueno, jo, com sempre, us recomanaria a la gent que sense por comprés costers i que es fes una mica la idea que pot trobar. Com a negres, jo crec que això és un bon exemple del que podem trobar. Vins càlids, relativament potents, madurs, tot el que dona una mica el clima en general a Catalunya. Aquí és difícil que trobem sutileses en vi negre perquè fa sol, i quan fa sol això vol dir sucre, i el sucre vol dir alcohol, i l'alcohol vol dir potència. Vull dir, aquesta equació la tenim molt difícil de trencar. O li posem un parasol a cada cep o...
És impossible treure
una difícil, cosa. És difícil. Bueno, per això sovint buscant l'alçada, per contrarrestar una mica això i afegir frescor, però estem on estem. Al final el clima és una mica qui mana. I com a coses per descobrir, coses per recomanar, ja hem dit, no? Els blancs de Tomàs Cusiner, especialment l'Ausells, molt interessant, el Cristiari Blanc, i per grans cellers, el dia que la gent es vulgui donar una mica el celebrar l'event especial, donar-se una mica el festival personal, Castell d'en Cust, amb en Raül Bobet, és ara mateix un dels cellers que està fent coses al Talarn, al Taleia, ha agafat Rieslings, ha agafat Albariños, ha agafat Syrahs, varietats que no són tan típiques com altres per aquí, les ha plantat en altitud, i són vins molt minerals, molt frescos, molt elegants, molt tecnològics, diria també, són vins, en certa manera, molt mesuradets, molt mil·limetrats, però, clar, amb un nivell de coneixement que acaba donant vins extraordinaris. Aquí ja parlem de vins de 20 euros l'ampolla, o 30, però són vinassos.
Això és, com deies, un ocasió més especial, sí, que vulguem dir, doncs mira...
Jo crec que, honestament, jo crec que la cosa ja està prou fumuda, jo crec que l'ocasió especial ens l'hem d'inventar. I deixem-nos estar de... Cada setmana és molt dura per tothom, entenc, cada setmana més, i al final, el divendres al vespre o el dissabte al vespre, hauria de ser sempre un vespre especial.
A mi m'agraden els divendres al vespre.
Jo trobo que sí.
És un perquè fan el finestra.
Sí.
Voleu... Jo tenir un glopet i anar-me a dir més coses?
Sí, 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 a veure...
Jo d'entrada, jo us dono quatre pinzellades i a partir d'aquí poseu-hi els matisos que vulgueu. Com sempre, hi trobo una fruita ben madureta, unes puntes especiades, que a mi em semblen més aviat dolces, que no pas gaire punyents, una certa cremositat que ens aporta la seva lleugera criança i unes certes notes balsàmiques, com a eucaliptus o en aquesta línia, no? Una certa nota de frescor. I el trobo molt, molt correcte, saborós, amb la fruita molt ben posadeta, lleugerament torradet...
M'agrada moltíssim.
Molt versàtil.
Sí, és molt bo.
N'hi ha un vi de costers que és un cèrvol.
Cèrvoles, sí, sí.
Me'l recorda. Es pot ser?
Sí, sí.
Me'l recorda, sí. I aquell vi m'encanta.
Cèrvoles, parlem d'una altra gamma de preus i parlem d'un vi més intens, amb més extracció, amb més volum, amb més capa, més contundent que aquest, més mineral. Sí, cèrvoles és un altre gran vi.
I és també un costés, i me n'ha recordat, sí. I sí, sí. Molt bo, molt bo. Anava a dir una cosa i se m'ha oblidat.
Jo anava a dir que és un vi que no pesa.
És cert, sí, sí. Està molt ben dit, és un vi que
sí?
No pesa.
Ah, jo anava a dir, ara em preguntareu el que em vull dir, però m'hi noto això, m'ha sortit de dir no, no pesa, no es fa pesat això, no es fa feixuc
sí.
A la boca.
I ara el que està guanyant, si us hi fixeu, jo l'he portat un palet massa fresc, com sempre, perquè conforme el programa avança no se'ns escalfi en excés. Ara el que està passant és que la temperatura, a l'estar-se aclimatant una miqueta més i perdent aquesta fredor extra, el que està fent és tornar-se més llaminer. Ara cada vegada que li fèiem un glob, el record que ens queda ja no és tan amarg com al principi, cada vegada es dolceja una miqueta més i va convidar una miqueta que faci un altre glopet i un altre glopet i un altre glopet.
Sí. D'aroma, pot ser que respecte... Estic pensant en... que tampoc no el tinc tan vigent, però el de la setmana passada sí que era potser més fort, fins i tot d'olor, que no aquest. Aquest li noto... No el noto tan
sí, potser tornes una mica
fort.
Més amable.
Sí.
Si em permeteu, aprofito per fer la pinzellada de sempre, allò de donar un consell i definir una paraula, i amb aquest vi em ve fantàstic. Una és el que jo en dic maridatge cromàtic, o sigui, que és associar el menjar i la beguda en funció del color. És molt simple. La gent em diu a vegades, hombre extraordinari, formatge i vi negre. I sempre els dic, amb molts matisos. Jo, la major part dels formatges, o hi posaria vi blanc o hi posaria un cava, però vi negre, poques vegades. O és un formatge molt contundent i molt curat, o la major part de les vegades guanya molt més amb un vi blanc. Com saber-ho moltes vegades? No és una fórmula infal·lible, però a mi això que dic del maridatge cromàtic sovint m'ajuda molt, i és mirar els colors. És a dir, si un formatge és blanc, posem-li un vi blanc. Si una carn és vermella, posem-li un vi vermell. Si una carn de porc és més rosadeta, posem-li un vi negre perquè no sigui d'un color tan pujat, tan potent. Si una carn té un color ja més fosc, una mica més carn vermella, perquè ens entenguem, un bou, una vaca, anem a posar-li vi, una miqueta més pujat de to, una miqueta més intens. I és un valor que no sempre funciona, però sovint. Ens diu, unes gambes, pues, és que ho diu perfectament, posem-li un vi rosadet. Posem-li un blanc, si voleu, però li podem posar un rosat. I cromàticament sol ser una equació que funciona. No sempre, però davant de l'ostres, i amb això que menjo, pues pot ser un punt.
Molt bé.
Un punt a favor.
Ja hem après una altra cosa.
Sí.
I ara prendreu l'última d'avui, si no és que me'n pregunteu més, que són definir la paraula clau. Jo avui voldria parlar dels tanins, que sovint parlem de que si un vi té molts tanins, que si és un vi molt tànic, i ens quedem una miqueta així amb què és això dels tanins, no? I és senzill. Els tanins és aquella sensació de sequedat, d'espró, de certa duresa, que prové de tots els components sòlids que intervenen en l'elaboració del vi, des de la pell fins a la llavor, fins a la rapa, és a dir, les branquetes que aguanten cadascun dels grans, cadascuna de les baies, a la pròpia bota. Tot això ens aporta la sensació aquesta que ara teniu una mica a la geniva i que teniu una mica sota la llengua, de que sembla que us heu d'anar passant la llengua per la boca perquè teniu zones de la llengua seques. I això són tanins. Això ens indica que aquí probablement hi ha hagut uns mesos de criança i que probablement hi ha hagut una mica de rapa incorporada amb el raïm durant la fermentació i ens ha fet pues, això, aquesta sensació de sequedat a la boca. I això és fantàstic per maridar sempre. Jo sempre dic que quants més tanins, més proteïna. És a dir, quan més tànic el vi, anem a buscar més l'entrecot, anem a buscar el bon filet, anem a buscar el bon tros de carn, i és on realment el taní talla proteïna i és on realment tot plegat a la boca. Ara imagineu-vos-el. Imagineu-vos aquesta nació que teniu a la boca. Si ara tinguéssim un bèstec aquí davant, jo crec que us hi tiraríem.
Lluís, que tenim gana, que aquesta hora ja s'acosta a les 10 i...
Sí, és així.
No ens ho facis difícil. Bueno.
I per mi és tot.
Sí. Anunciem, si vols, l'albi per la setmana que ve, que la gent se'l pugui comprar.
Tenim un priorat, que és el GR174.
Curiós nom per un vi.
Curiós, ho deixem a l'aire, perquè la gent tingui tota la setmana per esbrinar per què es diu així. Que és això del GR, que segur que molta gent ja ho sap.
I a casa, doncs ja ho sabeu, a provar-lo. Gentilesa, com sempre, el vi d'aquesta setmana, de la setmana que ve també, de Bodegues Costa, que ens cedeix molt amablement l'ampolla setmanal perquè la puguem tastar aquí en directe i que des de casa la podeu també compartir amb nosaltres. Moltes gràcies, Gemma.
A vosaltres.
Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres.
I nosaltres, doncs, la secció del Lluís, com sempre, la setmana que ve, recordeu, amb un priorat. Continuem amb el programa. L'agenda de la setmana al Baix Montseny. Què fer entre el 16 i el 22 de novembre? A Maçanet de la Selva, el 17. Demà, al Teatre La Societat, a les 18 hores, a 4 euros, l'entrada Rialles, l'obra Rau Rau. El senyor i la senyora Princerton, la família més rica de Pittsburgh, acaben de tenir una filla. Els anys aniran passant i la nena creixent. Però un bon dia, buscant cargols al bosc amb la seva mare, es va perdre, es va donar un cop al cap i es va quedar sense memòria. Organitza l'Ajuntament de Maçanet. A Sant Celoni, al carrer Major de Dalt, barri Vilanova, des de les 9 del matí fins al vespre, organitzat per la floristeria Fontanilles i l'Associació de Veïns del carrer Major de Dalt, tallers infantils i exposició de pinyes. També a Sant Celoni, el dia 16, demà, a les 20 hores, música. Clàssic de tots els temps amb Matías Inzunza, a la sala petita de l'Ateneu. Les entrades costen 8 euros, 5 amb el carnet jove, i els menors de 2 anys no paguen entrada. I el diumenge 17, també aquí a Sant Celoni, al matí a la plaça de la Vila, exposició de motos històriques. Hostalric, demà dissabte 16, de 17 a 20 hores, per 20 euros, al taller de cullera de tardor, amb el cuiner Víctor Trocci, del restaurant Les Magnòlies d'Arbúcies, que compta amb una estrella Michelin. Farem un magnífic recorregut pels guisats i plats tradicionals de la tardor amb un toc d'innovació per fer bé el de sempre i per sorprendre a taula. A Breda, demà dissabte, sortida al Collsa Cabra, a les 7:30 hores, des de Can Xifré i en vehicle particular. A Campins, primera cursa de gla, demà dissabte, cursa amb BTT i el diumenge trail.
us podeu apuntar a cursadelgla.wordpress.com. A Cànoves, el diumenge, campanya de donació de sang al costat de la parada de l'autobús de Cànoves, nucli, de 10 a 2 del migdia. A Cardedeu, demà dissabte, els artesans a casa, enquadernació japonesa. Es farà una llibreta de tamany 14x14 seguint la tècnica d'enquadernació japonesa. Cal dur una agulla de cosir, cutting mat, si se'n té, regla i cúter. El preu són 4 euros, inclou el material, inscripcions a la biblioteca. A Llinars del Vallès, taller d'introducció a l'art d'escriure a càrrec de José Luis Ibáñez a la sala d'actes de la biblioteca a les 11 hores. Inscripció gratuïta amb un màxim de 20 participants. A Sant Pere de Vilamajor, el club de petanca Can Ram organitza una botifarrada popular. El dinar es composa de botifarra, xistorra, panceta, pa, beguda, postre i cafè. Preu per socis, 7 euros, i preu per no socis, 10 euros. Després de dinar, tindrà lloc un campionat de dòmino. Organitza el club petanca Can Ram. I aquestes han estat algunes de les activitats que podeu fer entre el dia 16 i el 22 de novembre. Continuem amb el programa. Acomiadem el programa del 15 de novembre del 2013, com sempre, amb la nostra cita setmanal i la cançó. Abans, però, agraïments a la Gemma Pasqual al so, en Lluís Romero per la seva secció dels vins, en Dani Vilaró, d'Amnistia Internacional Catalunya, que avui ens ha vingut a explicar què hi fa Amnistia Internacional, i emplaçar-vos a la setmana vinent, com sempre, de 9 a 10 del vespre, i que, recordeu, podeu descarregar-vos el programa a santsaloni.cat/ràdio buscant Finestra al Baix Montseny. També us podeu adreçar a nosaltres via correu a finestrabaixmontseny@gmail.com o trobar-nos al Facebook, i heu de buscar l'etiqueta Finestra Baix Montseny. Doncs anem amb la cita, que avui és d'Albert Einstein, i diu el següent: si un ha de triar entre el món i l'amor, recordi, si tria el món es quedarà sense amor, però si tria l'amor, amb ell conquistarà el món. I la cançó escollida aquesta setmana és d'una veu encisadora. És Diane Reeves, i la cançó és Today Will Be a Good Day. Molt bon cap de setmana a tots. This song right here is a very special song to me. You see, the words of this song I can't really take full credit for having written, because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. In the sweet light of the morning, when the sun begins to rise, I was awakened by some singing. A good day. I'm going.